5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, perquè un home sol no ho podria fer tot això, amb la col·laboració dels equips impagables i millorables de Ràdio Vilafranca, en aquest cas un equip encapçalat pel Toni Olivella, l'impagable també Toni Olivella, que porta sota el seu control tota aquesta maquinària que fa possible que ens pugueu escoltar, ajudat, quan cal, pel Marc Pujol, que també fa feines del que més convingui salut hi hagi, com deia aquell. Després, quan ja hem acabat d'emetre aquest programa, d'enregistrar i emetre aquest programa, doncs la Goretti Martínez és la que s'encarrega d'agafar tota aquesta informació en forma de veu rogallada del Francesc Morgades i passar-ho a la plana web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on la podeu consultar, ho podeu consultar sempre que vulgueu i des de fa 8 anys, quan vam començar a fer aquest programa. És a dir, que n'hi ha bastants, n'hi ha pràcticament un parell de mils de petites intervencions explicant coses d'aquestes. Com aquesta setmana, que comença la festa, comença l'estiu amb la festa de Sant Joan i la seva popular revetlla, en què repassarem, doncs, també les nostres 5 efemèrides. Però ja sabeu que abans d'això ens agrada lloar la música, perquè la ràdio sense música no seria gaire cosa, i posar una peça. I aquesta setmana ho tenim, però vaja, allò que diria en un castellano castizo, diria a huevo, perquè, com he dit, és la setmana de la revetlla de Sant Joan. I, per tant, suposo que ja us imagineu que anirem del Joan Manuel Serrat i la seva mítica cançó Per Sant Joan.
Vespre quan l'estiu obria els ulls per aquells carrers on tu i jo ens hem fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors un tros de fusta era un tresor i amb una taula vella ja érem els carrers i les places, anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tot aquella nit de Sant Joan, de Sant Joan. Érem 4 trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida, no ens calia i res, no ens robava el sol. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de joc. El bo i el que fa nosa, com si qualsevol cosa sembla que tot ho hagués cremat al foc de Sant Joan. De Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer. Corren com jo abans corria, els crido i em miren com si fos un cuc estrany i passeger. Deu-me un tros de fusta per cremar o l'aprendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altres, jo he sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. Un tros de fusta torni a ser un tresor, que amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tot aquesta nit de Sant Joan, de Sant Joan, de Sant Joan.
23 de juny de l'any 1894. El dia que neix a la localitat britànica de White Lodge, a Richmond, el que serà el rei, durant menys d'un any, però rei, al cap i a la fi, Eduard VIII d'Anglaterra, o del Regne Unit, hauríem de dir, perquè ell va ser rei del Regne Unit, de Gran Bretanya, clar, a Irlanda també, dels dominis britànics a ultramar, i a més va ser, de regal, emperador de la Índia. Bé, ell era fill d'en Jordi V i la princesa Maria de Teck i va ser educat a la cort com correspon amb un fill dels reis de Gran Bretanya, és a dir, distanciat dels seus pares, que anaven d'acte oficial en acte oficial, i criat, com diem, per mainaderes i tutors. Quan va morir el seu avi, el seu pare va ser proclamat rei de Gran Bretanya i ell va rebre doncs, els títols habituals de l'hereu i va haver de jurar el príncep, el títol de príncep de Gales el 1911. Ja veieu, amb 17 anys el noiet. Va voler participar a la Primera Guerra Mundial i, de fet, ho va fer, encara que no com ell volia, perquè ell volia anar a la primera línia de combat. I van dir, home, no, perquè no fos cas que li passés alguna cosa. Llavors, en canvi, aquesta actitud li va fer guanyar una gran popularitat entre les tropes britàniques. Acabada la guerra, Primera Guerra Mundial, a la dècada dels anys 20, va representar el seu pare en diferents actes i històries dintre del país i a l'estranger, fent-se popular perquè tenia per costum visitar els barris desvalguts, els barris humils, les instal·lacions públiques i tot això, i això li va donar una gran popularitat. El 1928 el seu pare li va regalar la possessió de Fort Belvedere a la regió de Berkshire, on va instal·lar el seu domicili i va mantenir, això, bueno, en aquella època ja se sabia, però tothom feia veure que no ho veia, una intensa vida amorosa, sobretot empaitant i relacionant-se amb dones ja casades i especialment amb les nord-americanes. Mira, la Freda Dudley, la vescontessa Funa i sobretot la Wally Simpson, que amb el temps seria la seva dona. Mort el seu pare, ell va pujar al tron britànic el 20 de gener de 1938 i immediatament amb els seus més coneguts i els més vinculats els hi va manifestar la voluntat de casar-se amb la nord-americana Wally Simpson. El que passa que la Wally Simpson estava casada, per tant havia d'obtenir el divorci i després a partir d'aquí ja veurien com ho farien. Això, quan es va saber, li va fer perdre de forma més o menys gradual la confiança dels polítics britànics, perquè van dir, ui, aquest es posarà en mans d'una nord-americana, de la qual, a més, es començava a tenir sospites, junt amb el que el mateix Eduard, quan va entrar al govern, doncs va intentar interferir amb alguns assumptes, va voler, diguem-ne, deixar petjada, i va optar el govern per no passar-li papers, és a dir, deixar-li només un paper representatiu, un paper, diguem-ne, institucional, mentre començava a investigar les activitats de la parella, sobretot les activitats de la Wally Simpson, de la qual se sabia que tenia certa simpatia i una relació bastant intensa amb el inicial règim feixista d'Alemanya. De fet, el 16 de novembre de 1936, l'Eduard VIII s'entrevista amb el primer ministre Stanley Baldwin, a Fort Belvedere, a la seva possessió, i li diu que es vol casar amb la Wally Simpson quan ella pugui. El Baldwin, de moment, no li fa gaire gràcia, però bueno, acaba oferint-li tres opcions. Miri, majestat, vostè es pot casar contra la voluntat del govern, però ja s'imagina el que passarà, pot també abdicar i llavors casar-se, o pot deixar anar aquesta relació amb aquesta senyora i buscar-se en una altra que no sigui tan exigent. L'Eduard diu, val, d'acord, però jo em quedaré amb la segona opció. I el 10 de desembre de 1936 signarà la seva abdicació en presència dels seus tres germans. El seu germà Jordi V es convertirà en el Jordi VI. Signarà això en presència dels tres germans, com deia, i l'endemà ho anunciarà al país per ràdio, la seva abdicació, amb aquella famosa frase de «No puc portar el pes feixuc de la corona i dels deures reials sense tenir al meu costat la dona que estimo». Dit això, doncs va, com diem, abdicar, va agafar les cames i se'n va anar cap a França, on la Wally Simpson ja l'estava esperant. Mentrestant, com hem dit, el duc de York, el seu germà Jordi, passarà a ser Jordi VI. El Jordi VI li otorgarà el 1937 el títol de duc de Windsor, amb grau d'altesa reial, tant per ell com per la seva dona, i ell es casarà amb la Wally Simpson el 3 de juny de 1937, al castell de Candé, a França. Les relacions entre els germans i el nou, entre l'Eduard i els seus germans no era una relació massa bona, menys encara amb la reina mare, amb aquella Maria de Teck que es havia casat amb el seu pare, i bueno, el noi doncs, bueno, què hi farem? Estava disconforme, sobretot, tots aquests no els hi agradava que amb ell, com que era títol d'altesa reial, també li haguessin donat amb ell. I a part d'això, l'assignació econòmica. I sobretot perquè una de les primeres coses que van fer, un cop es havien establert a França, va ser visitar Adolf Hitler a la cancelleria berlinesa, aparentment reforçant les relacions de l'Eduard i la seva dona amb el partit nazi i especialment entre la duquesa i el ministre d'Afers Exteriors, el von Ribbentrop. Acabada la guerra, es van descobrir més endavant uns arxius que certificaven que hi havia hagut correspondència entre el mateix duc de Windsor i el comandament nazi dels alemanys. Bé, en qualsevol cas, el matrimoni va intentar fugir de la invasió alemanya de França, marxant cap a Espanya, després cap a Portugal, i embarcant-se en un vaixell britànic que els va dur a les Bahames, perquè el govern britànic, molt hàbil, li va oferir ser el governador d'aquelles illes, i per tant ell va dir, bueno, sí, doncs ja ho faré, i se'n va anar cap allà, i així no es va posar pel mig amb totes aquestes històries. Per això es va quedar allà, i no va ser fins al 1967 que va poder tornar al Regne Unit a fer alguna intervenció. De fet, moriria a París l'any 1972, i concretament el 28 de maig, el que fou rei des del 20 de gener del 1936 a l'11 de desembre de 1936, com deien, menys d'un any. I com que la cosa anava del rei i de la Wallis Simpson, hem trobat una cançó que porta per títol El rei i jo, que interpreta un grup no massa conegut, però un grup doncs, que també va fer els seus discos i coses, Los Ángeles Negros. Aquí teniu, doncs, El rei i jo.
Es un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierra lo dejó. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. No tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierra lo dejó. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, mi amor y mi dinero te di. Y hoy pobre y solo lloro por ti. Hoy el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Tienes ya tu amor.
...24 de juny de l'any 1941, el dia, ja sabem, de la festivitat de Sant Joan, però també el dia que a Espanya es funda la mai prou ponderada Divisió Azul. De fet, la 250a Divisió d'Infanteria. Aquí es va dir la Divisió Espanyola de Voluntarios. Bé, és igual. Tot perquè havia començat la Segona Guerra Mundial i, clar, aquí es demanaven coses. 5 mesos després d'acabar la Guerra Civil Espanyola, l'1 de setembre de 1939, esclata la Segona Guerra Mundial. Berlín, que necessita ajudes i reforços i que fins aquell moment doncs, havia respectat la neutralitat de Madrid, avisa de que s'haurien d'implicar com a compensació a l'ajuda que els hi va fer el Tercer Reich amb la regió Hondor, s'haurien d'implicar en aquella guerra mundial. De fet, el Franco inicia tímidament l'operació quan el 12 de juny de 1940 canvia la posició oficial de l'Estat de neutral a no beligerant, però prenent partit a favor dels alemanys. No físicament entrant a la guerra, però tal. El 23 d'octubre d'aquell mateix 1940 es produirà la històrica reunió a Hendaya de Franco i Hitler, acompanyat dels ministres d'Exteriors, en Serrano Súñer i en von Ribbentrop, on es tracten les condicions perquè Espanya entri a la guerra, però no s'arriba a aconseguir cap acord. Encara que Espanya no tanca la possibilitat de fer-ho i mostra el seu recolzament al Reich. Quan el 22 de juny de 1941 el Hitler llançarà l'operació Barbarroja contra Rússia, envairà Rússia amb 3 grups d'exèrcit, un pel nord, un pel centre i un pel sud, i a més amb l'ajut d'una coalició de països afins, Finlàndia i Romania, allò descaradament, i després s'hi afegiran Itàlia, Bulgària i els que Alemanya anirà envaint. La invasió de la URSS era, doncs, una bona oportunitat per Franco per mostrar el seu antiestalinisme, però no va voler entrar a la Guerra Mundial. El que sí va fer, finalment, després de negociacions i tal, va ser autoritzar un centre de reclutament de voluntaris que després podien anar a lluitar contra el dimoni soviètic. I va proposar, per tant, l'enviament d'un contingent de voluntaris per saldar aquella deute que Hitler doncs, reclamava que l'arreglessin. El Consell de Ministres va aprovar enviar una divisió, va informar l'ambaixador alemany i va començar a fer les diferents accions el 24, com dèiem, de juny de 1941, organitzant mobilitzacions d'adhesió als centres de reclutament i creant oficialment la divisió. La divisió militar, vull dir. A Madrid es va convocar una marxa fins a la seu de la Falange, el Serrano Súñer allà dient les seves barbaritats i proposant d'entrada que fossin dirigents d'aquesta força militar en José Antonio Girón i el general Yagüe. Però al final, a proposta de Serrano Súñer, es va optar perquè se'n fes càrrec el general Agustín Muñoz Grandes. Alemanya havia demanat que el contingent estigués format només per soldats amb experiència, però al final, per poder dir que s'hi havien afegit, va acceptar que només ho fossin els comandaments. El 27 de juny doncs, va començar el reclutament, els banderins d'enganxe de totes les capitals de província, es va organitzar un dispositiu de propaganda i fins al 2 de juliol s'hi havien inscrit 18.000 voluntaris, la majoria militars veterans, però també simpatitzants del falangisme i molts estudiants, incloent menors de 20 anys amb l'autorització paterna. De fet, la cosa era una bona oferta de treball. Tenien un doble sou, cobraven el sou dels alemanys i cobraven el sou d'aquí a Espanya. A més, tenien subsidi de família, etc. Tota una sèrie de avantatges. Tot i l'èxit inicial, quan la cosa es va anar allargassant i va anar tirant i la guerra no acabava de funcionar, la cosa va començar a fer figa i llavors va ser quan el govern va recórrer a la possibilitat de netejar els antecedents polítics que tenia la policia a tots aquells que s'hi apuntessin. I això va fer una certa revifalla. El 3 de juliol de 1941 els voluntaris són aquarterats i són formats durant un parell de setmanes abans de començar a preparar-se per marxar, cosa que es produirà 10 dies després d'aquell 3 de juliol, és a dir, el 13 de juliol el primer grup surt amb tren de l'estació del nord de Madrid, creu a la frontera per Hendaya, on els fan un control sanitari, i se'n van cap a la base militar de Grafenwöhr, on s'integren dintre de les tropes alemanyes que van contra Rússia, que van cap al front de Rússia. El 19 d'agost de 1941 es preparen i un un cop destinats al front oriental, el grup surt cap a la ciutat d'Smolensk per intervenir a l'assalt de Moscou. Un viatge de 1.600 quilòmetres que els porta al destí i que caldrà completar després d'uns dies de descans amb un recorregut a peu de 900 quilòmetres fins a arribar a Smolensk i, per tant, començar a participar en tot allò, justament enmig d'una contraofensiva soviètica a Leningrado que, bueno, els hi fa passar bastant magres. El 28 de setembre arriben a Vitebsk i d'allà van en tren a Novgorod i, curiosament, irònicament, hauríem de dir, el dia de la Festa Nacional d'Espanya, el 12 d'octubre, la divisió de la Divisió Azul, l'exèrcit de la Divisió Azul, entra en combat, és atacada i, bueno, aguantarà com pugui fins que 4.954 morts més tard, 8.700 ferits també i 372 presoners després, els hi permeten tancar la barraca i tornar cap a Espanya. I, naturalment, aquí no és una cançó que ens interessi massa, però, bueno, ens sembla que és lògic que posem, i així ens ho farem, a l'himno de la Divisió Azul, creuant els dits, això sí, a l'himno de la Divisió Azul interpretat per la banda militar anomenada Banda Militar Espanyola. Aquí teniu, doncs, el que escoltaven i cantaven aquells voluntaris que un bon dia van sortir d'Espanya per anar a combatre l'enemigo rojo i, per tant, fer fora els comunistes, naturalment, sense èxit. El 25 de juny de l'any 1950, el dia que les tropes de Corea del Nord creuen el paral·lel 38 encetant així la guerra de Corea. Una guerra de Corea que es va produir entre Corea del Sud, apoyada pels Estats Units i per la ONU, i Corea del Nord, recolzada per la República Popular Xina i, des de l'ombra, per la Unió Soviètica. Aquesta divisió de l'estat de Corea va ser, o de la península de Corea més aviat, va ser el resultat d'un acord dels aliats, és a dir, quan els aliats, que s'acaba la Segona Guerra Mundial en tota aquella zona d'allà, la Guerra del Pacífic, s'acaba, doncs es posen d'acord i diuen, bueno, mira, momentàniament, mentre decidim què fem, agafem la península i, com que els russos han tingut una, i els xinesos, els comunistes, en definitiva, han tingut un paper important, doncs del paral·lel 38 cap amunt, que s'ho quedin, o que ho administrin momentàniament, i del paral·lel 38 cap al sud, ho administrarem nosaltres. A Corea del Nord s'instal·larà, fruit d'això, un estat socialista estalinista amb Kim Il-sung com a primer ministre, mentre que a la part sud els Estats Units imposaran el president Sigmund Rhee diguem-ne, amb les tropes reduïdes i, a més, més reduïdes que ho estaran perquè els americans no els ajudaran, els entrenaran, però sense massa entusiasme i arribant a retirar-se a l'any 1949. Què passarà allà? Doncs que les discussions aquestes per veure què es fa de Corea acaben amb una convocatòria d'unes eleccions en principi lliures i de tota la península a l'any 1948, però que no acaba bé i accentua la divisió entre les dues parts. El nord diu, bueno, doncs escolta, jo m'independitzo, ja em separo i faig un govern comunista, això que dèiem, del Kim Il-sung, aquest, i en canvi el sud, doncs, diu, bueno, nosaltres farem el que voldran els Estats Units. De fet, al nord, com que hi ha la revolució comunista de Xina que triomfa a l'1 d'octubre de 1949, encara la cosa es radicalitza més. I, a més, teníem el problema de que l'Stalin, que a Europa no té massa èxit, ha fracassat el bloqueig de Berlín, els iugoslaus doncs, han abandonat el bloc comunista inicialment, doncs vol allò refer la seva imatge pública i aprofitar doncs, l'ocasió d'Àsia, i, per tant, aprova l'atac nord-coreà aquest que dèiem, no? Que començarà amb una colla d'escaramusses, una colla de troballes, d'esbaralles durant el mes de juny i que, finalment, com hem dit al començament, el 25 de juny de 1950, fa que les tropes d'aquest, el Kim Il-sung, atreveixin el paral·lel 38 i comencin a avançar cap al sud. Fruit de la, diguem-ne, del descuit de les tropes sud-coreanes, com que estan soles, no aguanten res i en poc feines poden replegar al voltant de la ciutat de Busan. Llavors és quan correm-hi tots, la ONU i els Estats Units comencen a bellugar-se amb ajut de Corea del Sud, perquè si no allò quedarà tot en mans dels comunistes i això no interessa, i són enviades cap allà tropes multinacionals de la ONU, pràcticament és l'exèrcit americà, però bueno, sota la bandera de la ONU, comandades pel general MacArthur, que doncs els hi té el dit a l'ull amb tot amb els comunistes aquests del nord. Però en aquell moment, quan sembla que la cosa canvia a favor del sud, la República Xina, la República Popular Xina, s'hi fica i recolza el Corea del Nord amb una ofensiva que obliga la ONU a tornar a passar cap a sota, perquè havien travessat el paral·lel 38 en direcció nord, a passar cap al sud, a retirar-se cap al sud. És el moment en què el MacArthur doncs, fa el seu tour de force, es baralla amb el president dels Estats Units, amb el... I a més li diu que ha de fer servir la bomba atòmica. Els americans, naturalment, s'espanten de tot això i recuperen, d'acord amb el que sí farà el MacArthur, és recuperar ràpidament tot el terreny que havien perdut gràcies a una maniobra, desembarca bastant més amunt, fa una maniobra de pinça i derrota àmpliament els nord-coreans, arribant el 19 d'octubre a conquerir la capital Pyongyang, la capital de Corea del Nord, naturalment. Però aleshores és quan Xina es treu la careta i diu no, escolteu-me, jo no estic aquí per fer bonic. Vosaltres, com que havien manat els japonesos, vosaltres es penseu que no, però nosaltres volem, també tenim reivindicacions. I volem ajudar al nord. I de fet ho fan amb una ofensiva que força a la ONU a tornar enrere i baixar altra vegada per sota del paral·lel 38. És un pujar i baixar que no para. Però el president Truman no està d'acord amb tot això, destitueix el MacArthur i posa el general Ridgway i d'alguna manera intenta contenir l'avenç dels xinos, dels comunistes xinos. L'empat aquest militar que es produeix fa que s'obrin negociacions, unes negociacions que acabaran el juliol de 1953, una mica més tard de la mort de Stalin, amb la signatura de l'armistici de Pang Yong, que restaura la frontera al paral·lel 38, deixant una zona desmilitaritzada, una franja de 4 quilòmetres tot al llarg de la frontera i, per tant, tal com ha arribat avui en dia fins a els nostres moments en aquests que ara vivim. I com que la guerra aquesta de Corea va ser una guerra que per molta gent va sorprendre perquè semblava que sortíem de la Segona Guerra Mundial i entraríem en un període de pau i va ser la primera, diguem-ne, trencadissa que hi va haver després d'això, hem buscat la cançó aquella mítica del grup de folk de La cruel guerra, per fer una mica de crida a les sensacions i a les emocions de tothom, i que cantava en el seu moment la Consol Casajoana. Per tant, aquí teniu La Cruel Guerra.
La cruel guerra brama i ell ha de partir. Jo no em vull quedar sola de dia ni nit. No em vull quedar sola, això em destrossa el cor. Deixa'm no, amor meu, no. Demà ja és diumenge, l'altre has de partir. El teu capità et crida i et fa
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
26 de juny de l'any 1945, el dia que signa a la ciutat californiana de San Francisco la Carta de la Organització de les Nacions Unides, és a dir, la ONU. Una organització internacional generada per la Segona Guerra Mundial que, bueno, intenta buscar la pau. De fet, des de l'edat mitjana la cosa ja anava. L'holandès Huyck de Groot, el 1625, ja va escriure sobre tot això, influenciat per les guerres dels 30 anys i dels 80 anys que en aquell moment assolaven Europa. Però no seria fins al 1648, a la Pau de Westfàlia, i molt més intensament el 1814, al Congrés de Viena, quan els polítics començarien, i els militars també, encara que més així arrufant el nas, començarien a imposar els congressos com a forma de contacte entre els estats, uns congressos que es basaven en tres principis i que llavors prenien acords i tot això. Es basaven en tres principis que eren l'equilibri entre les potències, la inviolabilitat de la sobirania nacional i el principi de no ingerència en els afers interns del rival, diguem-ho així. El que es van donar per anomenar el sistema westfalista i que, pel Congrés de Westfàlia, i que encara avui en dia doncs, anem tirant. De partir d'aquí, durant el segle XIX, van començar a aparèixer comissions que formaven organitzacions internacionals per gestionar. Van començar per l'àmbit marítim, allò, per distribuir-se les aigües, que no eren de ningú, i deixaven passar tothom, per tant, exigia en tant fer una conferència i posar-se d'acord i tot això. I van passar, doncs, a coses científiques, a coses socials, economia, comunicació, transports, etc. De fet, el 1843, a Anglaterra, i emparada per Estats Units, Anglaterra i Suïssa, es crea la primera organització internacional que s'anomenava la Societat Internacional per la Pau. Però no seria, llavors, a partir d'aquell moment, Suïssa comença a agafar la bandera. El 1863 acull la primera veritable i forta organització mundial, el Comitè Internacional de la Creu Roja. El 1874 acollirà la Unió Postal Universal, tot el tema del correu i tot això, i el 1919 l'Organització Internacional del Treball, fins al punt de que, quan parlem de Suïssa, tothom ja s'imagina, doncs, una reunió d'estats allà per trobar acords i totes aquestes coses, no? El 1899 i el 1907, el tsar Nicolà II de Rússia, que era un gran amant d'això de les conferències, en va convocar dues a la Haia per la pau en un intent de superar les fronteres nacionals i va convocar diversos estats per establir la pau entre ells i una pau que es pogués garantir. Va aconseguir reunir 26 països buscant la pau real, com dèiem, i durable. I també buscant posar límit al desenvolupament armamentístic. De fet, va aconseguir els primers tractats multilaterals i la creació d'un acord d'arbitratge, d'un jutjat d'arbitratge, per dir-ho així, que es va engegar el 1902. Amb tots aquests antecedents, arribem al 1919, en què es crea la Societat de Nacions, l'antecedent de l'ONU, amb motiu de la fi de la Primera Guerra Mundial i com a conseqüència del Tractat de Versalles de 28 de juny de 1919. A proposta del president nord-americà Wilson, amb els 14 punts que havia presentat al Congrés, es fa aquesta societat de vocació universalista, basada en la diplomàcia oberta, en el dret a l'autodeterminació, en el liberalisme, ja us sona tot això, i proposant una organització internacional que superi fronteres i que en cap moment recorri a la violència. Però la idea és molt bona, però dura poc. Dura poc perquè arriba la Segona Guerra Mundial i, a més, perquè aquella Societat de Nacions no compta amb la presència d'Estats Units i de Rússia i, per tant, països com Brasil comencen a dir, escolti, jo me'n vaig i tot això, i alguns estats europeus que s'estan convertint a marxes forçades en totalitaris, doncs també toquen els nassos per allà. Cal, doncs, per exemple, i al final arriba quan el Japó, que està en fase expansionista, intenta envaeix i s'annexiona Manxúria i la Societat de Nacions, doncs, no pot fer res, està absolutament inútil. Vist el fracàs d'aquesta Societat de Nacions, els Estats Units proposa crear-ne una altra, la ONU, tutelada pel Departament d'Estat dels Estats Units, es celebrarà un esborrany amb una trobada entre Roosevelt i Churchill el 29 de setembre de 1939 a Estats Units, a Washington, i recollint els suggeriments que hi fan, doncs, els estats soviètics, i recollint també, encara que amb menys intensitat, els que fan la resta de països. El terme Nacions Unides serà utilitzat per primer cop a l'1 de gener de 1942, quan s'assigni la declaració de la seva creació amb els 26 primers governs que s'hi apunten. La cosa va millorant, a principis de 1945 ja hi ha 21 estats més, i la conferència sobre les nacions, de les Nacions Unides, sobre a San Francisco, com dèiem, el 25 d'abril, amb governs i diverses organitzacions, i després d'un parell de mesos de treballs i de reunions i de decisions i votacions, els 50 països que estan allà representats signen la Carta de les Nacions Unides el dia, com diem, 26 de juny de 1945. Polònia, que tenia problemes interns, ho farà uns dies més tard, però també s'hi afegirà. Per entrar en vigor, cal que sigui ratificat per Xina, França, Rússia, o la URSS, vaja, Regne Unit i Estats Units, com passa, i també per la majoria dels altres 46 països. La cosa es aconsegueix i de forma oficial, i per tant es farà la primera reunió de l'Assemblea General a Londres el 10 de gener de l'any 1946. Però com que tot plegat va començar a San Francisco, doncs hem buscat una cançó que homenagés a aquella ciutat pacífica, en el sentit de que està al Pacífic i també partidària de la pau, dels Estats Units. I hem trobat la mítica San Francisco. No, evidentment, cantada pels anglesos i tal, sinó per un grup d'aquí tan prestigiós, tan conegut i, en el fons, tan català com els Mustang. Per tant, aquí teniu com a complement aquesta informació sobre la ONU i les seves primeres reunions a San Francisco, la cançó que porta per títol San Francisco, interpretada pels Mustangs.
Aquí estoy en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco. Y la ciudad no es más que soledad. Aquí estoy en San Francisco, sin tu amor que nunca olvidaré.
El 27 de juny de l'any 1949, el dia que mora a la capital espanyola, a Madrid, el periodista i polític Alejandro Lerroux. I diem Alejandro, no Alexandre, però bé. Ell era natural de Còrdoba, era el cinquè fill d'un militar, d'un tinent coronel, que era professor de veterinària militar a Alcalá de Henares, i de Paula García González, filla d'un metge també militar, a Benavente, a Zamora. De fet, la família doncs, va tenir bastants fills, alguns d'ells es van morir prematurament, i el nen va patir, l'Alexandre va patir el desarrelament habitual dels fills de militars, perquè, diguem-ne, en els anys que era jove, doncs el seu pare va tenir 12 trasllats d'un lloc cap a l'altre, I, per tant, el nen havia de passar d'una realitat a l'altra, no tenia temps de fer amics i tot això. A part d'això, la mare volia que anés al seminari. De fet, el va enviar a viure amb un oncle capellà que tenia, perquè, aviam si així, durant 2 anys, aviam si s'inclinava per la vida monacal o per la vida eclesiàstica, mentre el pare intentava dur-lo cap als estudis de dret, però sense aconseguir-ho. El noi era evident que tenia una vocació militar, i més perquè se li havia mort un germà molt proper que tenia, una mica més gran que ell, havia mort, i aquest germà volia ser militar, i ell va dir, doncs jo recordo el meu germà, també ho voldré ser. De fet, quan va fer el servei militar, i el 1882 va acabar el servei militar, va voler entrar a l'Acadèmia General de Toledo, però no tenia prou notes, les notes no eren prou bones, i no el van deixar entrar, i li van dir, bueno, doncs posa't de soldat ras en un qualsevol lloc. Això el va decebre, va desertar de l'exèrcit i va estar amagat un parell d'anys, fins que es va produir l'amnistia pel naixement del Alfons, que seria el rei Alfons XIII. I, per tant, es van perdonar tots els delictes anteriors i ell, aquella deserció, també. Tot i no haver acabat el batxillerat, però finalment va aconseguir el títol de llicenciat de dret a la Universitat de la Laguna, però, buscant-se les garrofes el 1890, va començar a treballar en diverses publicacions. Va arribant a dirigir-ne algunes, no es penseu que fos un mindundi. Va començar publicant el diari republicà El País, va passar com a fundador al diari El Progreso, que també era d'orientació republicana, i, bueno, els seus articles van ser especialment agressius i li van portar a tenir problemes amb la justícia, ser denunciat, i va anar acumulant penes de mesos de presó fins a 9 mesos de presó. Quan va veure tot allò, va dir, ui, mare de Déu, aquí algun dia d'aquests em vindran a buscar i em fotran a la presó, de debò, i per tant, perquè l'altre era una suma de petites condemnes, i per tant el 1901 va demanar ajut al seu amic, el republicà català Eusebi Jové, i se'n va anar cap a Barcelona a dirigir el diari La Publicitat, des del qual va començar a fer les seves campanyes antimilitaristes i, sobretot, anticatalanistes, que van ser fortament contestades pels sectors catalanistes i també pels anarquistes. Ell, mentrestant, es anava acostant a l'ala radical del Partido Republicano Progresista, que dirigia Ruiz Zorrilla, i va militar-hi, i també es va acostar bastant a la generació del 98, que, com sabeu, no estava d'acord amb la restauració dels Borbons. Quan mora Ruiz Zorrilla, el partit aquell del republicano progressista passa a ser dirigit per José María Esquerdo, amic de la seva família i afí a la Institució Lliure d'Ensenyança, i ell a Barcelona doncs agafa paper important, va agafant notorietat, convertint-se en el que el coneixia tothom com l'emperador del paral·lel per les seves aficions doncs a el que es feia el paral·lel, vaja, i que li va donar fama entre les classes obreres de Barcelona, que serien, doncs, en el fons, quan es presentés a política, els seus electors i que l'aconsellarien. De fet, es presenta l'any 1901 per primera vegada i és elegit diputat, repetirà la presentació l'any 1903 i, per tant, tornarà a guanyar, i el 1905 exactament igual, però passat al Partit d'Unió Republicana que havia fundat ell amb Nicolás Salmerón, i que el Salmerón, doncs, el 1906 plega i se'n va a Solidaritat Catalana i ell queda sol en el partit i, per tant, el partit es converteix en un partit republicà radical, clarament anticatalanista, el 1908, i que defensa aquesta tendència. El 1907, però abans, la victòria de Solidaritat Catalana, el partit on havia anat el seu amic Nicolás Salmerón a les eleccions de Barcelona, el deixa sense escó i el deixa també, i aquí és on la cosa plora, sense immunitat parlamentària i té tots aquells expedients que processos que té contra ell i que sumen ja aquí 2 anys i 4 mesos de presó. Què fa el noi? S'exilia cap a França, després s'exilia cap a Argentina i espera que passin temps millors. Aquest temps millor arribarà al 1909, quan hi hagi la Setmana Tràgica, i es faci un indult general i ell pugui tornar a Espanya, entrant a la conjunció republicano-socialista com a diputat a l'any 1910, però patint una colla d'escàndols que el fan allunyar dels seus electors i que a la propera convocatòria del 1914 el faran presentar al partit, el fa presentar-se per la província província de Còrdoba. Participarà en el Pacte de Sant Sebastià, que buscarà la caiguda d'Alfons XIII i l'arribada de la Segona República, i quan aquesta república arribi, gràcies a l'acció seva i dels altres que col·laboraven amb ell, el ministre, el primer govern de Manuel Azaña el tindrà com a ministre d'Estat, cosa que acabarà rebutjant perquè aquell pacte, l'Azaña pacta amb els socialistes i ell s'ajuntarà amb el centre-dreta. Bé, el garbuig de que fa que quan un polític no és clar li diuen sembles el de Rus. En qualsevol cas, la majoria conservadora que puja al poder farà que fins i tot arribi a ser president del govern dues vegades i que ocupi dos ministeris, però afectat per l'escàndol de l'escraperlo, trencarà l'aliança, no sortirà elegit el 1930, el 1936 i es retirarà cap a Portugal, d'on tornarà cap a Espanya a l'any 1947. I com que, vull dir, aviam, aquest noi en el fons va ser una mica un perla, doncs hem buscat, vaig recordar que hi havia una cançó d'un cantant no massa conegut francès, però que a mi m'agradava molt, que era el Nino Ferrer, que portava per títol Alexandre i que també parlava d'un altre pendó, parlava d'un altre personatge notable, però en aquest cas no en el camp de la política, sinó en el camp de les senyores. Bé, en qualsevol cas, doncs, acomiadarem aquest programa d'avui, els que l'hem fet possible, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martí, i la resta d'equip de Ràdio Vilafranca i un servidor de vostès, en Francesc Morgades, amb aquesta cançó del Nino Ferrer que porta per títol Alexandre. Fins a la setmana vinent.
Qui que casse le cocotier? Qui que casse les allumettes? Qui que pa fait sa gymnastique? Qui que pris la pipe à pépé? C'est Alexandre! C'est encore Alexandre! C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit qui est tombé dans les égouts qui a fait tomber le facteur qui a mangé les cornichons et qui s'est qu'a mordu Mirza c'est Alexandre c'est encore Alexandre c'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit. Qui habite la rue Quincampoix? Qui a bu mon sirop d'orgeat? Qui s'est fait un coup de papier avec l'épée d'Ivan Noé? C'est Alexandre, c'est encore Alexandre, c'est toujours Alexandre. Qui voulez-vous que ce soit? Ça ne peut être qu'Alexandre, c'est toujours Alexandre. C'est encore Alexandre. Ça doit être Alexandre. 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 Ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Assez.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.